We are the champions. Amb Jaume Ramon.
Jaume Ramon, què tal, com estàs? Bona tarda.
Molt bé.
Arriba de nou la Champions amb aquestes semifinals anada. No hi és el Barça, però nosaltres, fidels a la cita, fins que s'acabi aquesta Champions, farem We Are the Champions amb el Jaume. Ja ho sabeu, dimarts, al Santiago Bernabéu, anada de les semis, Madrid-Atlètic de Madrid, el derbi madrileny, i dimecres a Mònaco, el Mònaco-Juve. La tornada serà tot just una setmana després. Comencem, com sempre, amb l'aperitiu del dia.
L'aperitiu.
Doncs dimarts comencem amb aquestes semifinals entre el Madrid i l'Atlètic de Madrid, i avui m'he volgut fixar amb els futbolistes que han vestit les dues samarretes o que han estat en els dos clubs, ja sigui com a entrenador o com a tècnics o com a responsables de la junta directiva. Jo els he anomenat com els trànsfugues del Manzanares, i la llista no és curta, eh? Hi ha més de 40 casos.
40?
Més de 40 casos, no els repassarem tots, repassarem els més curiosos de la història de personatges que han passat pels dos clubs, i n'hi ha d'alguns que jo crec que la gent ni ho recorda.
Una mica també com la història entre Barça i Espanyol, que hi ha molts jugadors del Barça que després han jugat a l'Espanyol, i viceversa.
Amb episodis curts, i aquests segurament són els més desconeguts. Si mirem a les plantilles actuals, si mirem als partits que s'enfrontaran aquesta setmana, hi trobarem dos casos. Els dos estan a l'Atlètic. Un és Juanfran, segurament un dels jugadors més estimats ara per l'afició de l'Atlètic de Madrid, però que es va formar a les categories inferiors del Madrid. Va jugar 11 partits amb el primer equip a les temporades 2003 i 2004 i 2004-2005, però després ja va marxar a l'Espanyol, recordem aquella temporada, després a l'Osasuna, fins que el 2011 ja passa a ser una de les icones de l'Atlètic de Madrid. I l'altre jugador és Saúl, que la temporada anterior en van passar perquè va estar una temporada al filial del Madrid, a la categoria d'infantil, i va marxar per bullying. Segurament no recordes que el van tractar una mica malament i que després va fitxar per l'Atlètic. De la plantilla del Madrid no hi ha cap jugador en passat matalasser, però no va fer un viatge en el temps, això que dèiem, per veure que hi ha casos molt curiosos. I el que més em va cridar l'atenció és que Santiago Bernabéu, que diríem que és la gran icona del madridisme, va jugar a l'Atlètic de Madrid.
Ah, sí? Mira, sí? Això ho desconeixia.
Jo també. Segurament és la viva imatge del madridisme.
Va tenir... Però era bon futbolista, per tant.
Va jugar i va ser davanter, sí, i va marcar bastants
jugava,
gols.
Jugava, diguem-ne, a primera divisió.
Llavors encara no existia primera divisió. Val. Jugaven la Copa, jugaven partits amistosos.
Abans que comencés la Lliga.
Correcte. Eren els anys 20, i per exemple va guanyar la Copa del 1917 amb el Madrid, quan era jugador. Vull dir, sí que és veritat que llavors ocupaven molts càrrecs, perquè Santiago Bernabéu va ser també entrenador, va ser delegat, va ocupar moltíssims càrrecs. Però l'any 1920 va decidir canviar de club, va anar al llavors l'Atlético de Aviación, perquè havia tingut una discussió amb la junta directiva del Real Madrid i va dir, doncs me'n vaig a l'altre equip. Era llavors quan era més jove Santiago Bernabéu, va jugar una temporada, va jugar algun partit amistós, el que passa que la Copa no la va poder disputar perquè la federació impedia poder-te canviar de club tan ràpid. No era com aleshores, estem parlant dels anys 20, tot era molt més lent i no es podia canviar d'un equip d'un any per l'altre.
O sigui que Bernabéu va ser Atlètic,
Sí,
curiós.
Sí, i ho expliquen això, hi ha algunes cròniques d'algun exjugador que formava part d'aquella època, i explica que, clar, quan va marxar, el van decidir fer fora de soci del Madrid, el van expulsar de soci del Madrid, i quan va tornar després amb la cua entre les cames va demanar disculpes i li havien retirat el número de soci i va haver de tornar a renovar l'antiguitat de soci, va tornar a haver de fer cua, i llavors sí que el van admetre a un Santiago Bernabéu, que anys després, quan ja va passar a ser el president del club, va arribar a dir una frase que va dir que no podia entendre com hi havia gent de l'Atlètic de Madrid. Clar, ell ho havia estat molts anys enrere, gairebé 30 anys enrere, però després sí que és veritat que quan Santiago Bernabéu va ser president del Madrid va haver molt bones relacions entre els dos clubs. Fins i tot l'any 1966, quan l'Atlètic es lluitava per no baixar a segona, lluitava per la permanència, els hi va cedir Ramon Moreno Grosso, un dels millors jugadors aleshores del planter, perquè el salvessin. Explica Grosso que quan li van dir, pensava que era una broma, que el Madrid el cedís a l'etern rival per salvar la categoria, ho va aconseguir i després va tornar al Madrid, on va ser un dels mites dels anys 60 i 70. I ara, si hem de buscar segurament el cas més polèmic d'intercanvi, Hugo Sánchez.
Home, i tant, Hugo Sánchez va començar a l'Atlètic de Madrid, va despuntar a l'Atlètic de Madrid i després va fitxar pel Madrid. On evidentment es va convertir un dels mites de la història del club.
Quatre temporades a l'Atlètic, i va arribar l'any 1981, es va convertir en un dels ídols de l'afició, amb qui va guanyar la Copa el 1985, però aquella mateixa temporada, abans de que s'acabés la temporada, va fer unes declaracions on deia que volia marxar de l'Atlètic al Madrid, perquè el Madrid era el seu somni de tota la seva vida i que volia canviar allò. Això no va agradar gens a l'afició de l'Atlètic, que des de llavors van començar a xiular els partits, hi va haver bastanta polèmica, i també a l'afició del Madrid no el volien. Apostaven per la continuïtat de l'alemany Uli Stielike. Fins i tot hi havia un mític càntic quan havia als partits del Camp del Madrid, que era Ulissi Hugo no. La gent crida d'això.
Ah, sí? Sí, sí, Ulissi Hugo no.
No el volien, no el volien a Hugo Sánchez perquè era...
Imagina't el que no sabien que els esperava.
No sabien, perquè després va ser un dels grans jugadors. Però Mendoza, que aleshores va començar a ocupar el càrrec de president, volia aquest jugador perquè sabia que això podia portar moltíssims èxits, volia reformular el Madrid, que aleshores, diguéssim, no era tan potent com va venir després, i es va arribar a forçar un traspàs per culpa del jugador, perquè la directiva de l'Atlètic no el volia vendre, però Hugo Sánchez ho va forçar amb un traspàs a tres bandes molt complicat, i això ho explicava en una entrevista com ho va fer.
Sí, yo fui el que planeé todo porque sabía que iba a ser muy difícil de hacerlo de forma directa entre el presidente del Atlético Madrid y el presidente del Real Madrid. El darle esta idea de que me vendieran a Pumas y de Pumas al Real Madrid fue lo que pues al final apoyó para que se hiciera, porque si no hubiera sido así, difícilmente lo hubiera podido hacer de forma directa y mi destino hubiera sido otro.
Diu un altre destí que podria estar al Barça, perquè la directiva de l'Atlètic preferia vendre al Barça. Això continua passant ara, que no volen vendre a l'Eterni Val i prefereixen arribar a uns acords amb el Barça.
Una mica el que diuen està passant o pot passar amb Teo.
Exacte, exacte.
Que l'Atlètic de Madrid, que n'és el propietari, sembla que preferiria vendre al Barça que no pas al Madrid.
Correcte. Doncs va forçar això. Això també és bastant increïble, que un jugador forci un traspàs amb Pumas, que era Mèxic, van firmar l'acord, hi ha la foto de firmar l'acord amb Pumas.
Que la gent de Pumas també,
aquí suposo que hauria de fer servir els contactes Hugo Sánchez, i després Pumas el va revendre al Madrid, i així no es va poder dir que l'Atlètic havia venut Hugo Sánchez al Real Madrid. I després hi ha altres casos curiosos, com Luis Aragonés, que va estar tres temporades al Madrid però mai va arribar a jugar cap partit perquè el van cedir totes les temporades. Caminero també es va formar al planter del Madrid, el que és l'actual director esportiu, i va passar per l'Atlètic.
Raúl, no? Va sortir del planter de l'Atlètic de Madrid.
Raúl González Blanco, el que va ser que Jesús Gil va tancar el planter aquella temporada perquè perdien diners, hi havia crisi, i Raúl doncs va acceptar anar al Madrid, que era l'equip que tenia més equips potents, i allà va funcionar Juanito.
Juanito va estar a l'Atlètic.
Juanito també va estar a l'Atlètic de Madrid. Primer el futbol base, després
Schuster,
el Madrid.
Schuster, recordo jo també.
Schuster també, Paco Llorente, Miquel Soler, Reyes, potser aquests no són tan coneguts, però molts d'altres d'aquests trànsfugues, d'aquests dos equips que es veuran les cares ara a la Champions. We're number one and we're the team. El plat
principal. We're the champions. We're gonna win. I parlem de l'altra semifinal, la que jugaran a Mònaco i Juve. Partit dimecres que ve, l'anada, recordem, a Mònaco.
Correcte.
Amb una Juve que, recordem, és qui va eliminar el Barça en aquests quarts de final.
I segurament un dels jugadors que més va destacar va ser Juan Guillermo Cuadrado, el colombià de 28 anys, que està vivint segurament el millor moment de la seva carrera. És un dels jugadors destacats d'aquesta Juve d'Allegri. Contra el Barça va donar l'assistència al primer gol de Dybala, i després va ser un mal de cap en els dos partits, amb aquesta velocitat per la banda i aquesta capacitat de desequilibri. Un jugador que, recordem, va sonar molt pel Barça a l'estiu del 2014 com a substitut de Dani Alves, i ara és curiós que comparteixen banda la Juve.
Exacte, estan tots dos companys i Cuadrado va estar a punt del Barça.
Sí, sí, al final no va passar, ara coincideixen a la Juve, s'han fet molt bons amics. La música, sí que és veritat que els ha unit molt, els dos són sud-americans, ja saps que els agrada molt això de ballar, això del reggaeton, i fins i tot Cuadrado també ha provat sort amb això de cantar. Ponte la camiseta, ponte.
Que canta és
Cuadrado, no canta malament,
dius, ara?
Sí.
Home, es nota que està una mica allò sintetitzat,
sí,
no?
Sí,
que li
sí,
han
sí.
Distorsionat una mica la veu, no? Mira. No sé si és ell aquest.
Aquest ja no, però el del principi sí. Oh. Això és una cançó que es deia que se la pongues...
No suporto el reggaeton, però va...
No, bueno,
normalment em portes cançons una mica... Ai, agafades pels pèls.
Sí. Estem parlant de futbolistes, tampoc podem demanar molt.
No.
Això era una cançó d'una campanya solidària per al seu país, a Colòmbia. És un jugador que sent molt els seus orígens i on va patir moltíssim a la seva infància. També sempre parlem d'infàncies dures quan parlem de jugadors sud-americans, però que la de Cuadrado, déu-n'hi-do. Ell va néixer a la localitat de Necoclí, a la regió d'Urabà, al nord de Colòmbia, i és una zona on els tirotejos entre els grups paramilitars i els narcotraficants eren el pa de cada dia quan Cuadrado era petit. Sempre hi havia enfrontaments, i ja des de ben petit els seus pares, per evitar que això li afectés, li van proposar un joc molt curiós, i és que li deien, cada vegada que sentís tirotejos al carrer, perquè és que passava molt sovint, li deien que anés corrent cap a l'habitació i que s'amagués a sota el llit. Sempre li feien aquest joc, i això passava molt sovint, però una vegada, quan tenia 4 anys, va anar corrents ràpidament també cap al llit perquè havia sentit tirotejos al carrer. Després, quan es va calmar la situació, va sortir a fora i es va trobar que el seu pare l'havien disparat i havia mort a l'acte.
Carai!
El seu pare era repartidor de camions de begudes.
Ell era molt petit.
Era molt petit, 4 anys, però ho recordo i ho explico. Uf. Perquè aquí va passar aquest episodi que el va marcar molt la seva mare i el va voler apartar d'aquell conflicte i van decidir marxar una mica a les afores de la ciutat, a les bananeres d'apartador, allà a Quadrados, on va començar a xutar tot el que podien. Explica que era hiperactiu, que no parava mai quiet, sempre estava jugant i no se parava mai tampoc de la seva mare, que fins i tot, mentre treballava per poder pagar l'escola de futbol del nen, feia classes de batxillerat nocturn per poder tenir una vida més digna, i Quadrado l'acompanyava en aquelles classes. Clar, dormia fregit perquè no s'aguantava de tot el dia mogut. Quan tenia 12 anys es va haver de separar de la seva mare, va ser bastant dolorós, però és que va rebre una oferta per anar a entrenar a les categories inferiors del Deportivo de Cali. El director de l'escola es va oferir per acollir-lo a casa i fer-li gairebé com de pare. La mare va dir que endavant, era una oferta, una oportunitat per sortir de la misèria i d'aquella regió també molt conflictiva. Volia que s'oblidés una mica de tot el que havia passat amb el seu pare. Allà va començar a despuntar. Amb 13 anys, fins i tot, va arribar a tenir proves amb equips argentins que veien que tenia molt talent. El que passa que era molt petitet, només feia 1,35 m.
Li faltava físic.
Li faltava físic. El van descartar, va continuar a Colòmbia picant pedra. Amb 20 anyets ja debuta a primera amb Independiente Medellín. Allà va començar a cridar l'atenció jugant de lateral, és a dir, primer va començar de lateral. A l'estiu del 2009 ja va fitxar l'Udinese italià, va estar cedit al Lecce, després al 2012 l'incorpora a la Fiore. Allà és on va explotar, i és quan comencem a sentir a parlar de Cuadrado, sobretot també després d'aquell gran mundial del 2014, on van arribar fins a quarts de final. Va ser el màxim assistent d'aquell mundial, Cuadrado. Va ser l'estiu que va sonar pel Barça, però no es va tancar l'acord. Diuen que Cuadrado, també un dels problemes és que no volia jugar de lateral al Barça, sinó que volia jugar extrem, com està fent a la Juve. Després també va haver un traspàs estrany al Chelsea, perquè va estar mitja temporada al
Chelsea.
No va
triomfar gens, oi? I això que el Chelsea es va gastar molts calés.
35 milions d'euros. Només va jugar 12 partits. També era la temporada aquella de Mourinho, que no va acabar molt bé el Chelsea. Després va fitxar per la Juve, i on està oferint un gran rendiment, i és un dels jugadors revelació que haurem de seguir en aquest enfrontament contra el Mónaco.
Amb el Mónaco, gran protagonista i últim protagonista del We Are the Champions d'avui.
La cirereta del pastís.
I és que, sens dubte, en aquesta Lliga de Campions, l'equip revelació, amb totes les lletres, és aquest Mónaco d'Mbappé espectacular.
T'ha agradat, eh? Aquest Mónaco, amb jugadors molt interessants, n'han parlat d'uns quants, han parlat també...
Molt jove, l'equip molt jove.
Molt jove, molt jove. L'altre dia mirava i 5 jugadors de 22 o menys anys a l'11 titular. I a més, recordem que va superar dues fases prèvies a l'estiu. A l'agost va superar el Fenerbahçe i el Villarreal. És el primer equip en tota la història que supera dues fases prèvies i arriba a les semifinals de la Champions. Mai havia passat això. Després va ser primer de grup eliminant el Leverkusen, el Tottenham i el CSKA Moscou a la fase de grups. Es va carregar, ja us recordem, el Manchester City i ara el Borussia Dortmund. Recordem que també està lluitant contra el PSG per la Lliga Francesa, i això que la diferència dels pressupost entre els dos equips és abismal. El PSG, 500 milions d'euros, el del Mónaco són 80-90 milions d'euros.
De fet, és la Lliga Europea més emocionant, juntament amb l'Espanyola, perquè estan empatats a punts. Empatats i no hi ha partits pendents,
sí.
A dir que molt interessant com pinta la Lliga Francesa.
Hi ha projectes ben diferents, perquè el PSG amb això, grans pressupostos, i el Mónaco, que aquí està treballant molt bé al planter, descobrint joves talents i que després explotin al Mónaco, ja siguin de França o d'Europa, té una xarxa de vistaires molt grans, i des d'aquest estiu, el màxim responsable d'aquest organisme, el director esportiu del Mónaco, és de Badajoz. Es tracta d'Antonio Cordón, al qual alguns diaris francesos ja el comencen a anomenar el Monchi del Mónaco, i que segurament aquí no és molt conegut, però si us dic que va estar 17 temporades al Villarreal i que és el responsable de fitxatges com Godín, Forlán, Marco Senna, Cazorla, més recentment Musacchio, Vieto o Eric Bailly, que el va fitxar de l'Espanyol per molt poc i després el va revendre, doncs ell és el màxim artífex d'aquest gran Villarreal.
I el Mónaco el va fitxar, i aquí està la clau d'aquest èxit del Mónaco.
El fitxa l'estiu, per tant, molta feina ja està bé feta, però sí que és veritat que s'han fixat en ell perquè portés la categoria. Fins ara ho era Makelele, però van substituir per Antonio Cordón, que és un home d'un perfil baix. La veritat és que segurament, si es pregunten per l'èxit del Villarreal, sempre ens fixem en la figura del Germán Roig i no ens fixem en qui hi havia darrere, però la història d'Antonio Cordón és molt curiosa. curiós, perquè ell no va ser futbolista professional, no va fer carrera. Va començar com a professor d'educació física en un col·legi de Madrid. Allà va començar a dirigir també l'escola de futbol. Li agradava molt això de seguir el futbol base, també és un malalt de l'edició de vídeos, i això va començar a cridar l'atenció al Villarreal, que el van fitxar primer com a vistaire de la regió de Madrid, perquè es fixés en els futbolistes que hi havia en aquella zona. Fernando Roig el va portar a la Plana després perquè fes de director esportiu, i aquí els resultats han estat boníssims, amb el Villarreal, una ciutat de només 50.000 habitants.
Sí, perquè sempre parlàvem de Monchi, però és veritat que el Villarreal sempre ha tingut la capacitat, quan ha traspassat algun dels seus cracs, de renovar-se i saber trobar solucions.
Segurament no hi ha
mercat.
Hagut tants grans traspassos com ha fet el Sevilla, per exemple, però és que ha fet
però
molt
ha canviat
bons
molt la plantilla del Villarreal, la metamorfosi està constant, i sempre han estat a dalt, a excepció d'aquella temporada que van baixar segona.
I en una ciutat petitíssima, 50.000 habitants, que també a França la comparen amb el cas del Mònaco. Al Principat de Mònaco hi viuen només 37.000 habitants, el que passa que sí que ja tenen molt més potencial econòmic. Ha arribat en aquest projecte, que és molt il·lusionant, i en una entrevista a ESPN explicava tot el que li espera al Mònaco aquest estiu, quina feina haurà de fer.
Indudablemente Mónaco es un equipo muy, muy atractivo para toda la gente de Europa, tiene muy buenos jugadores jóvenes, y siempre ocurre que muchos equipos pues quieren nuestros jugadores. A partir de ahí, pues supongo que en algún momento habrá que vender y habrá que comprar, entonces creo que es ley de vida, ¿no?
És un perfil més baix. Notes que Monchi jo crec que quan parla també davant els mitjans de comunicació se sap vendre molt millor, ara fitxat per la Roma, però Antonio Cordón també una figura clau en el Villarreal i que ara està al Mónaco i que ja l'estan elogiant molt, i segurament aquest estiu tindrà moltíssima feina perquè d'ofertes no n'hi faltaran. Mbappé, Fabinho, Bernardo Silva, Lemar, Mendy...
Ara a veure si és capaç d'aguantar el bloc al Mónaco de cara a la pròxima temporada o no.
I
si li prenen jugadors, si és capaç de renovar l'equip. Molt bé, escolta'm, Jaume, la setmana que ve més We Are The Champions amb la tornada de les semis. Porta'm un bon marcador del Bernabéu.
A veure si hi ha sol.
Gràcies.